Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa creat el 1995 per Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, també en 150 emissores de la xarxa i des d'aquesta temporada, doncs, pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent, té de contertulià o de convidat en Joan Montaner, que és el responsable de Softcatalà, uns clàssics de l'Internauta, de la nova guia d'aparells en català, una guia de mòbils, pissarretes i lectors de llibres electrònics en català. En la seva secció habitual, en Joan Jofre ens parlarà avui de programari lliure i o, com diu ell, de codi obert. Amb tot això farem el programa de la setmana del 26 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Som en període de festes, en període de regals, cadascú usa el que vol, el tió, el Pare Nadal, els Reis, no ens posarem en discussions sobre quan toca regalar coses, però una part important de la gent fa regals tecnològics, regala estris, regala eines tecnològiques, i molt recentment Softcatalà, aquesta entitat que fa tants anys ja que vetlla perquè la nostra llengua estigui d'una forma digna en el mercat tecnològic, ha editat una guia, ha presentat una guia d'aparells en català, una guia on precisament s'aclareix si tu et vols comprar un telèfon, una pissarreta que ells diuen tauleta, un llibre electrònic, doncs quins tenen versió en català i quins no. Que no és només, diguem, la qüestió del menú, sinó que, com observareu o com escoltareu en aquesta conversa que mantindrem a continuació, si l'Internauta implica més coses que el menú. Per això tenim amb nosaltres una altra vegada en Joan Montaner. Com estàs, Joan?
Hola.
Preparat per la campanya nadalenca.
Sí.
En Joan és un dels responsables d'aquesta guia, que evidentment es pot trobar al lloc web de Softcatalà. Per què fer una guia d'aquestes característiques? Això no us correspondria a vosaltres, en principi, no?
No, aquesta guia, com diem a la pàgina web, no hauria d'existir. Aquesta guia té la intenció de cobrir dos objectius. Un és informar de les implicacions que té seleccionar el català o qualsevol altra llengua quan configures un aparell, i l'altre és donar una informació que haurien de donar els fabricants i no la donen. I quan vas a la botiga o una companyia telefònica t'ofereix un terminal, un aparell, pots saber mil i una característiques, la resolució de pantalla, el sistema operatiu, processador, però no pots saber quines llengües pots triar en el menú. I és una informació important perquè té unes implicacions importants per a la comunitat de parlants del català, per exemple.
Mm-hmm. Estem parlant de mòbils, mm-hmm. O sigui, la guia inclou mòbils, tauletes
i lectors de llibres electrònics.
Uh-huh.
Ja estem pensant en ampliar-ho, però, per exemple, hi ha televisors, o d'aquí a poc hi haurà neveres, o altres tipus d'aparells tecnològics, els
que
aparells...
Que la nevera en parla en català, sí, és un somni.
Sí, no estem tan lluny, eh? Bueno. Tots aquests dispositius vestibles que uh-huh. en diem, però per començar vam decidir acotar-ho en aquests tres tipus d'aparells que són una miqueta els més comuns, que estan normalitzats ja en la societat.
Hom té la impressió des de fora que estan molt normalitzats, és a dir, que més aviat és difícil trobar un telèfon, per exemple.
Depèn.
Depèn.
Per exemple, això va per famílies, diguem-ne.
Uh-huh.
Els sistemes operatius més monolítics, menys fragmentats, la situació és prou òptima. Per exemple, en iOS, en el sistema operatiu d'Apple, des de la versió 4 pots triar el català i qualsevol dispositiu amb iOS 4 o superior, ara ja parla 8, doncs tens el català. En Windows Phone doncs el mateix i en BlackBerry igual, hi ha el català i prou bé. Android va costar una miqueta, però el sistema operatiu pur admet el català. Però què passa? Alguns fabricants es prenen la molèstia de treure el català. Llavors tu pots comprar un vas a la botiga, compres un mòbil o una tauleta amb l'última versió de sistema operatiu Android i no hi és el català, perquè aquest fabricant, a la seva personalització d'Android, l'ha suprimit.
Però m'imagino, perquè és estrany fer això, no? És a dir, una cosa és que no ho tingues i no ho poses.
Correcte.
Una altra és que ho tingues i ho tregues, no? Suposa que no és el català, sinó que és un tipus de m'estic imaginant, allò, empreses de la Xina que decideixen que deixen l'anglès i prou, no, o coses d'aquest estil.
No tant. No? Bueno, en el cas dels mòbils d'importació de la Xina, per exemple, hi ha de tot. Hi ha fabricants que agafen l'Android pur, l'Android mare, diguem-ne, no el retoquen i el posen, i com que l'Android pur té el català, doncs els seus mòbils la tindran, i altres fabricants que sí que el treuen. Però ens podem trobar primers fabricants, primeres marques, que han tret el català.
I heu preguntat per què? O heu fet algun contacte?
És política d'empresa. Per exemple, va haver-hi fa uns mesos una campanya a favor de que Samsung afegís el català, perquè era un d'aquests casos, i sí, des de fa uns mesos els nous terminals Samsung doncs inclouen el català, i fins fa uns mesos no apareixia. Sense... I és política d'empresa.
En general, de tota manera, si ho mirem a 2-3 anys vista, diguem-ho així, la millora és substancial,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, hi ha aquesta part que jo trobo molt interessant, que és dir, la gent pensa, bueno, jo m'hi poso el català, ja està, vull dir, això és un detall, diguem, personal, íntim, que ningú té per què veure res, però això no és ben bé així, té implicacions.
Sí, i bastant importants, diguem-ne. El que passa quan algú es configura el mòbil o la tauleta en català és que tot allò porta inclòs que, per exemple, les dates surtin en català els dies de la setmana, però el més important és que l'aparell, quan es comunica amb l'exterior i sol·licita continguts, s'identifica com un aparell, un usuari catalanoparlant. Uh-huh. Llavors, si el mòbil que fa servir està configurat en català, uh-huh, i visites Google, apareixerà en català. Si visites la Wikipedia, apareixerà en català. I si tens configurat en castellà o en anglès, sortirà en castellà o en anglès, respectivament. Això dius, bueno, no és problema perquè a Google vas i canvies la llengua. Però és important perquè a final d'any totes aquestes pàgines web, aquests grans proveïdors de servei i d'informació com són Google, la Wikipedia, Microsoft, eBay, sumen estadístiques. I el fet de que tu el mòbil el tinguis configurat en català, doncs dona visibilitat al mercat catalanoparlant. Que el tinguis configurat en castellà o anglès, resta visibilitat al mercat català.
I això, clar, quan ells han de fer un servei nou,
correcte,
si tenen usuaris el faran, i si no tenen usuaris passaran.
És la llei de l'oferta i la demanda. No hi ha oferta si no hi ha demanda, i no hi ha demanda si no hi ha oferta. Llavors, en el cas dels catalans no estem malament, però hem de tenir cura de fer-nos visibles. És molt important sumar estadístiques i que gota a gota doncs el senyor Google vegi que efectivament els Android la gent es configura en català.
Això és un fenomen global curiós, no només per llengües, diguem, com la situació del català, no? Sinó jo recordo que em va impactar molt que Yahoo va a tancar tots els Yahoos dels països escandinaus, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Noruega, i va argumentar, és que llegeixen en anglès, no hi ha cap necessitat. Exacte. De posar-los en danès. Yahoo, no? És a dir, l'amenaça en un món tan globalitzat com estem, amb empreses tan importants que controlen una part tan gran de la nostra vida digital, l'amenaça no és només el castellà.
És la globalització. És a dir, nosaltres com a mercat som un mercat relativament petit, som prou grans, la prova és que la majoria de plataformes el català està inclòs prou bé, no amb tots els últims serveis, però diguem-ne, els mínims estan prou ben coberts, però hem de vigilar de no fer-nos invisibles perquè estem prop de la línia, diguem-ne, de tall.
Quan algú entra a la guia, per tant, què es troba? Jo entré, per exemple, m'ha sorprès lo dels llibres electrònics. Perquè no era conscient jo que els llibres electrònics tingueren ni tan sols sistema operatiu.
Sí.
Era la primera sorpresa que m'hem dut, no? Però, diguem, que, després parlem dels llibres. Què s'hi troba? Quan entra i veu tal aparell.
Hi ha una...
per exemple, jo entro i dic, jo vull un Android.
Bueno, està organitzat una miqueta de forma molt simple. Hi ha una petita descripció del que és la guia i després tres pestanyes. Una per mòbils, una altra per tauletes i una altra per lectors de llibres electrònics. Llavors, és una taula, un aparell per línia, on hi ha el nom de l'aparell, el sistema operatiu que té, si disposa a català o no, i si té corrector ortogràfic o no. Per exemple, Android, que sí que permet el català, l'Android pur, no incorpora corrector ortogràfic en català. I tot això, codi lliure, no hem aconseguit afegir un corrector ortogràfic.
Això és la feina bàsica.
Sí, però això és feina de Google. Vull dir, el senyor Google no ha incorporat el corrector ortogràfic a Android pur. Llavors, hi ha fabricants d'Android, per exemple, Sony o Samsung, que en els seus dispositius Android sí que hi ha corrector ortogràfic. Llavors, en aquesta taula, tu veus Sony, model tal, sistema tal, té català? Sí. Té corrector ortogràfic? Sí. I amb el Samsung igual i altres marques.
Clar, perquè aquesta és l'altre pas. És a dir, una cosa és que els menús estiguin en català i quin altre tipus de serveis n'hi ha típics? El corrector ortogràfic no és
un aquest claríssim. És el bàsic, que aquest Android està una miqueta coix, i després ja anem al que és tota la part de processament de llenguatge natural. És a dir, que nosaltres podem parlar a les màquines, això ara està bastant de moda amb els assistents Siri i Cortana, el Siri d'Apple i el Cortana de Microsoft.
Però aquests no tenen
català. En català cap plataforma està coberta. Vull dir, no existeix en català.
Però en canvi és curiós perquè jo estic usant l'input de veu en el sistema operatiu dels iPhones per dictar petits textos i és impressionant.
Això és una altra funció. És a dir, una cosa
és a dir, jo li parlo en català, i m'escriu en català.
Això és recent de la versió, si no vaig errat, 8 del sistema operatiu dels iPhone, que permet la funció de dictat en català. I funciona. En Android també està...
Té un punt de màgic, eh?
Sí. A més, és molt potent.
Perdona el detall, li parlo en valencià i m'escriu en valencià.
Sí.
Ja és allò de filar-ho prim.
S'ha de dir que el valencià és més fàcil de reconèixer que no pas el català central.
No, per exemple, les terminacions del present indicatiu, coses d'aquest estil, que són xicotets detalls que moltes vegades fallen, no? Realment fa impressió. Tu li parles a l'aparell i va escrivint.
Això, la funció de dictat és el primer pas per poder-li donar ordres, que és això que dèiem de l'assistent. Llavors, la funció de dictat, recentment, als iPhone es pot fer, en Android també es pot fer, en Windows Phone no ho controlo, però diria que no. Però diguem que la funció de dictat és el segon pas després del corrector ortogràfic. Després hi ha la funció d'assistent, és a dir, de donar-li ordres, que això cap plataforma ho permet fer en català, i després hi ha la funció inversa, és a dir, que la màquina ens parli a nosaltres. I que ens respongui...
T'han tret un correu.
Exactament. Ens llegeixi text. És la funció de síntesi de veu. Això... de forma directa, no hi és, hi ha aplicacions de tercers que ho proporcionen, però no està integrada dins de cap plataforma tampoc. És a dir, estem en una segona, tercera fase, a veure si aconseguim entrar, i precisament per això és important donar visibilitat al mercat català. És a dir, com més apareix estiguin configurats en català, gota a gota, al final sumen, i el senyor iPhone, el senyor Apple, el senyor Microsoft, el senyor Google, decidiran aquí un mercat, paga la pena posar...
Invertir en
això.
N'hi ha dades d'això?
N'hi
ha alguna dada?
No. Públiques no.
O sigui, ningú sap quants catalanoparlants estan fent servir els aparells. Ells sí que ho deuen saber.
Ells segur que ho recullen. Per això és important tenir-ho configurat, perquè ho recullen. El mateix ens passa, per exemple, amb les estadístiques de visites web que hi ha en les pàgines web dels països catalans, tots tenim estadístiques, el català també, els navegadors s'identifiquen, els navegadors d'escriptori...
Per la llengua.
Per la llengua, i veus que la proporció de navegadors que s'identifiquen com a catalanoparlants potser és més baixa del que tocaria. Això entronca amb la campanya del catalanitzador que tenim, que és una petita utilitat per Windows i Mac.
Super fàcil de fer servir.
Però la idea és la mateixa que la guia d'aparells, és a dir, sumar a les estadístiques a favor del català, donar visibilitat al mercat català.
Això ho hem d'explicar, ni a la pàgina de Softcatalà ho trobareu, un molt petit programa que es diu El Catalanissador, que fa aquella tasca tediosa que a vegades allò, jo ara ho he de canviar tot, doncs tranquils. Apreteu allò, cliqueu dos vegades, aneu a prendre un cafenet i quan torneu la màquina està perfectament configurada, tots els programes, tot està perfectament configurat per a funcionar en català. És una altra de les grans idees que ho feia la gent de Softcatalà. Parlava abans dels lectors de llibres. Sí. Ahir m'heu sorprès amb els lectors de llibres.
Va, per què?
Perquè no hi comptava, no, gairebé ni penses. No,
que el lector, és un mercat que està en recessió,
de llibres, entres, obres un llibre i jo ni se m'havia corregut que allò en parlar en cap llengua, no?
Sí, home, és...
Va del llibre, no? Però no...
Sí, és a dir, té un sistema operatiu com qualsevol aparell tecnològic i en el cas de... Sí que és un tipus d'aparell que està en recessió, podríem dir, vull dir que cada vegada es ven més, però bueno, com que volíem començar la guia amb uns aparells molt concrets, vam dir, doncs, aquests, com que n'hi ha poquets, són fàcils de controlar, els podem afegir. El lector de llibre electrònic, això jo, n'hi ha uns quants que sí que permeten navegar fora, per tant, es comuniquen a l'exterior, envien estadístiques, és important doncs, identificar-se com a català no parla, i una funció addicional, que és que tots aquests aparells incorporen diccionaris, és a dir, tu aguantes el dit o selecciones una paraula i et diu la definició. I sempre porten diccionari en anglès, diccionari en espanyol, i no hem trobat cap que porti de sèrie diccionari en català. No hem trobat cap.
Però, diguem, el sistema operatiu sí que es pot funcionar en català en alguns casos.
N'hi ha alguns que sí, altres no. Mm. El cas típic, el dispositiu de referència o el fabricant de referència, que és el Kindle, a Amazon, no ofereix res en català. Res. No existeix.
Mm. Això, per tant, estem parlant com de capes, eh? Això és una seva. Mm. Tu tens la capa més fàcil, que seria posar els menús.
Correcte.
Després tindries una capa de serveis lingüístics, diguem
sí,
així, diccionari en un cas...
Diccionari, el famós, correcte ortogràfic...
El famós predictiu, que és una cosa horrorosa però molt útil, etcètera, etcètera.
Sí, el correcte ortogràfic i el predictiu, diguem-ne, és la primera capa essencial que un usuari doncs, requereix, un corrector ortogràfic, ja pugui ser predictiu que corregeixi els errors. I després ja la tercera capa, doncs això és poder-li parlar a la màquina, que la màquina et parli a tu, i poder-li parlar i que t'entengui, que és donar-li ordres. Mm. Llavors, són capes. I, efectivament, cada capa és un filtre on el fabricant pot dir hi entren aquestes llengües o no hi entren.
Ahir fa molts anys que se sent a parlar, jo recordo debats ja als anys 90, de que el ratolí i el teclat són una interfície molt poc amable i que al final la interfície natural és parlar, no? I que, per tant, hi havia una certa alarma respecte al fet de si havies de parlar, si estaríem, si no estaríem, etcètera, etcètera. És una tendència aquesta, clara, d'anar cap al parlar? Arribarà un moment d'ací 5 anys que igual, ara, per exemple, ja no ens sorprèn tindre un telèfon que no té teclat, no? Abans, un telèfon sense tecles, els primers iPhones aquells completament negres, te'ls miraves i deies...
On és el teclat?
Què faig amb això, no? Ara ja ningú se sorprèn, ja no hi ha teclat, no? Però podrà arribar un moment que ja no n'hi haurà ni...
És com
que la veu se ho emportarà tot.
Hi ha entorns, un teclat... Hi ha entorns on sempre serà falta. Per exemple, en una oficina que fa documents administratius, un teclat sempre farà falta. Hi ha, per exemple, en un estudi d'edició gràfica, d'alguna forma hauràs de controlar el punter del ratolí. Si no és amb un ratolí, serà amb una tauleta tàctil on moure els dits. Però sí que la tendència és el llenguatge natural. I estic pensant, per exemple, en els cotxes. Els cotxes aquests autònoms que conduiran sols, tu entraràs al cotxe, li diràs, porta'm aquí, i li diràs de viva veu. Potser hi haurà una interfície d'emergència, però sí, vull dir, la tendència és a fer servir el llenguatge natural i des de Softcatalà treballem perquè el català hi sigui i per això depèn de la demanda. Si hi ha demanda, hi haurà oferta. Jo, per exemple, el dia que als cotxes li hagis de donar l'adreça de viva veu, doncs si li he de dir en anglès o en espanyol, doncs em trobaré incòmode. Jo vull poder-li dir en català. I per mi serà un plus, per mi. Hi haurà gent que potser no, però el que és important és que hi hagi demanda perquè hi hagi l'oferta.
Això, per tant, situa la llengua en un altre nivell, no? Vull dir, el debat sobre la presència tecnològica de la llengua fa un vot en el qual m'imagino que la tecnologia de reconeixement de la parla, no tinc ni idea de com funciona això, però m'imagino que ha d'haver una manera de reconèixer el llenguatge, sí, que ha de ser, no sé si és universal, és a dir, que un cop tens un llenguatge els tens tots, o si cada llengua requereix un procés
bàsicament
diferent.
Bàsicament cada llengua requereix un paquet, diguem-ne, és a dir, generar unes dades per aquella llengua. I després la majoria de sistemes es fan perquè partint d'aquest paquet bàsic d'aquella llengua, el sistema vagi aprenent com parla aquesta
persona,
en concret. Però el punt de partida no és comú per totes les llengües, sinó hi ha un paquet per llengua que ho facilita. No és el mateix la fonètica o reconèixer el català o l'espanyol que el xinès, per exemple, el xinès mandarí. És completament diferent. Llavors,
i deu ser molt més complicat. El xinès és tonal, la mateixa paraula té 5 tons.
Exactament.
I significa 5 coses completament diferents.
Eh?
La dificultat amb el xinès deu ser d'upa.
Llavors, cada llengua té un paquet amb unes dades que es generen a base de processar moltes hores d'enregistrament, i un cop tens el paquet, doncs aquell motor reconeix català, o reconeix francès, o reconeix espanyol, o reconeix alemany.
El que passa és que hi ha unes bases, no? M'imagino, per exemple, que el traductor de Google és una base universal, perquè a més és obert i, per tant, molta gent el gasta i moltes aplicacions el fan servir, etc. No? Estar ben posicionat en 3 o 4 llocs globals és suficient garantia o cal estudiar, cal fer algo específic pel català per no perdre's en este món cap al qual anem?
Per no perdre's el català? Fer servir el català. És a dir, si volem que Google implementi el català, el que hem de fer és fer-lo servir amb la tecnologia. Si volem que Microsoft implementi això, el dictat, tot, el que hem de fer és fer-lo servir. No hi ha res intrínsecament complicat en el cas del català que el faci gaire més complicat.
Deu ser un llatí més, no?
Sí. Vull dir, sí. Vull dir, tot el que és la gramàtica, tot el reconeixement, això és molt similar a l'espanyol o al francès. Per tant, el cost per a aquestes empreses és relativament reduït.
Mm. Això s'ha treballat molt. Jo sempre recordo quan el Lluís Dissaguirres va inventar aquella famosa fórmula del... No la recordo de memòria, eh? Sí. És més quan, més que... Sí. Canvia l'Alta Vista, que era abans de Google, o sigui, això és prehistòria pura. Amb l'Alta Vista feia servir allò i t'identificava les frases en català i semblava un miracle.
Sí,
no?
Sí.
Tota aquesta qüestió lingüística té un punt com de bruixeria. No?
Sí, és màgia. Sí, és màgia. És màgia perquè una cosa que sembla acotada, és a dir, que dius, bueno, una llengua, hi ha un diccionari, hi ha unes paraules, hi ha una gramàtica, sempre s'escapa per alguna banda i has d'anar-la... acotant.
Domant.
Sí. Però òbviament, no l'acabes domant mai. I sempre hi ha més. És a dir, fa 10 anys que ens parlessin del Siri era màgia, o del dictat de l'iPhone era màgia. Avui en dia funciona molt bé.
Tot i que n'hi ha el factor cultura, no? Perquè cultura, en el sentit... A mi, per exemple, usar el Siri crec que no l'usa mai. Perquè dir-li a la màquina, telefona a fulano... Em sembla
és cultural.
Culturalment em sembla absurd.
D'aquí 10 anys
ja telefono jo, no?
Serà habitual. És com marcar els números de telèfon.
Tu creus que és inevitable, això?
Sí, és com marcar els números de telèfon. Jo encara marco números de telèfon número, perquè me'ls sé a memòria. Jo estic segur que d'aquí 10 anys ningú
sabrà el número de telèfon de ningú.
Exactament. Sí.
Clar, perquè ja marques el nom.
Sí, exacte. Doncs d'aquí 10 anys el direm. Però jo hi ha encara números que me'ls sé, i llavors els marco xifra.
Però el que serà fort és que li direm telefona al Joan i sabrà que Joan eres tu, que és encara pitjor, no?
Sí.
És encara més...
Sí, sí. Bé, hi ha, per exemple, motors d'escriptura, dels teclats d'Android, per exemple, o d'iPhone, que en funció de a qui li estàs escrivint, activa el corrector ortogràfic anglès, espanyol o català, per exemple.
Ah, sí? Ja sabeu fer això?
Sí, sí.
Caram. L'altre dia vas quedar parat també amb el tema de l'Skype. Skype ha tret un servei que no he acabat d'entendre. Em sembla que de moment només funciona anglès-espanyol.
Ah, sí.
Però és a dir, jo estic parlant en Skype en una llengua i tu m'estàs sentint en l'altra.
Correcte. És traducció automàtica de viva veu.
Això és una bomba.
Sí, sí, sí.
Però és una autèntica bomba,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, i han començat amb anglès-espanyol. El dubte és...
Aquí... Tot i que per escrit pots fer-ho en català. O sigui, sí, de viva veu només anglès-espanyol, però per escrit, si vols enviar missatges per escrit, ja et contesta.
Sí. Bueno, això el que fa, en escrit el que fa és passar-ho pel traductor de Microsoft i doncs es tradueix automàticament. Però sí, llavors, això és un altre servei lingüístic avançat. És a dir, ara han començat amb anglès-espanyol. El dubte és en quines llengües ho ampliaran i en quines no. És això.
Però sí que hi ha una tendència a fer-ho el més universal possible. És a dir,
sí.
Quan Google va començar el Translate, per exemple, el català va ser la primera llengua sense estat, amb Andorra, però, diguem,
sí, sí.
Sense un estat de volum, que va entrar. Avui, en canvi,
n'hi ha moltes, sí.
Moltes llengües sense estat que ja estan incorporades al Google Translate i que més o menys, que més o menys funcionen. Vull dir que la tendència al multilingüisme sembla una tendència... inevitable. O sigui...
Els serveis bàsics, sí, és a dir, el corrector ortogràfic, amb el corrector predictiu, és una tendència perquè el desenvolupament d'aquestes tecnologies és prou barat. En canvi, en serveis lingüístics avançats costa bastant. Potser d'aquí 30 anys serà comú que llengües maldites, petites, maldites, doncs tinguin aquests serveis lingüístics avançats. Però jo no ho veig del tot clar. És a dir, perquè és això, com que no hi ha serveis lingüístics avançats, perden visibilitat. Com que perden visibilitat, perden mercat. I és un cercle...
que no es pot trencar.
Exactament. Llavors, és important no caure en aquest cercle que et perjudica com a comunitat. És important entrar en el cercle virtuós.
Si em permets desviar-me un moment de la tecnologia, n'hi ha un tema que em té un poc com sorprès, per exemple, el fet aquest de dictar-li al telèfon un article que te l'escriga, que és una experiència que recomano, perquè realment fa impressió, fa molta impressió. Però clar, a la vegada em fa pensar, per exemple, en el perill de que, igual que deixem de saber els números de telèfon de memòria, un dia ignorarem la gramàtica.
Sí.
Perquè...
Per què?
Per què? Quina necessitat hi haurà de saber si això va amb TG o amb TJ, si ja te ho escriu la màquina, no?
Sí, sí.
I això no té un punt de perillós? O és utilitari i ja està?
No ho sé, en el sentit que segurament s'hauran de repensar la forma d'ensenyar la gramàtica, és a dir, igual que ara hi ha països on s'estan plantejant si ensenyes a cal·ligrafia o no ensenyar-la.
Finlàndia, el famós tema de Finlàndia, que deixava d'escriure en lletra lligada.
Doncs igual que potser d'aquí 20 anys ens haurem de plantejar com hem d'ensenyar la gramàtica o com hem d'ensenyar les regles d'ortografia, no ho sé. És una evolució tecnològica.
El que passa és que culturalment, clar, la tecnologia sempre té impacte cultural,
sí,
no?
Sí.
Això és indiscutible, no? Culturalment és com estar en el llindar d'una situació que als que venim de darrere ens sorprèn molt, no?
Sí.
És a dir, nosaltres, jo per exemple, soc d'una generació que vaig viure a l'escola franquista, que no vaig poder mai estudiar regladament el català, que vaig haver de fer un esforç per aprendre la gramàtica, que no sé què, que tal i qual, i de sobte trobes que té igual, que t'ho fa la màquina.
Sí.
I et quedes amb una cara com de dir ui.
I a més d'això, és a dir, abans d'aquests canvis, una mateixa persona era difícil que visqués tants canvis.
Sí.
En canvi,
tan
ara,
ràpids.
Aquests canvis van molt accelerats. I en la nostra vida veurem molts canvis. És el que dic, vull dir, segurament d'aquí 10 anys parlem amb els cotxes aniran solets fins a l'adreça de destí.
Això em fa una mica de por,
A mi també, però...
O sigui, jo ara ja he vist algun cotxe d'aquests que aparca sol i realment impressiona, no?
Exacte.
Però fa una mica de lluïa.
Doncs jo hi estimo 10 anys que sigui comú veure'ls per les carreteres. Potser m'equivoco, Però jo confio que ho veuré. I serà un xoc cultural, sí, sí.
Bé, sempre recordo, em sembla que va ser l'11 d'abril, que un dia va dir, arribarà un dia que la nevera sabrà que no n'hi ha llet, cridarà al súper i quan arribes a casa...
Això ja existeix, sí, sí.
Com que ja existeix?
Sí, vull dir, hi ha prototipos, hi ha models, però no ha arribat al gran mercat, però sí, sí, això ja està en els caps pensant de les empreses i allà és el que s'anomena la internet de les coses. És a dir, la nevera es comunicarà amb el súper i la nevera farà la comanda de la setmana i portarà la comanda a casa i serà automàtic. Sí, sí.
Jo, hi ha moments que em sent superat.
Sí, sí,
que,
sí.
Crec que la cosa ja és excessiva. En qualsevol cas, la bona notícia és que el català ha guanyat, de moment, la batalla. És a dir, jo sempre dic que fa 20 anys, quan tot això va començar, no estava escrit enlloc que el català, que la internet seria positiva pel català. És evident que ho ha estat, no n'hi ha cap mena de discussió. Per tant, ja tenim una part de la batalla guanyada, però ara hem de seguir. Ara ens queda...
Ens hem de mantenir en aquest cercle. És a dir, si volem oferta, hem de fer demanda. I la forma és fer servir el català amb els aparells.
I, per tant, una de les formes, de ara que ve la temporada aquesta de fer molts regals, una de les formes de no equivocar-se és anar a mirar aquesta guia que Softcatalà té a la seva pàgina web, a la pàgina web de Softcatalà, on podem saber si el nostre aparell que volem comprar telefònic, la nostra tauleta o el lector de llibres és capaç de treballar en català i que és capaç de fer en català. Com sempre, Joan Montaner, un dels responsables d'aquesta guia, com sempre, infinites gràcies per la feina que feu amb Softcatalà. No es pot...
A vosaltres per no convidar-nos.
No es pot reconèixer tot el treball que heu fet durant tots aquests anys i per ajudar-nos ara a triar millor regals, si és que algú vol saber això. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Fang i setge, el musical de 1714. L'èpica dels herois i heroïnes que van lluitar en el setge de Barcelona.
Joan Font, Salvador Brotons, Llol Bertran i fins a 100 actors a l'escenari.
Fang i setge, el musical de 1714. 13 úniques funcions del 13 de desembre a l'11 de gener.
Compra la teva entrada a Ticketmaster. Més informació a fanguisetge.cat.
Enfanga't!
I és d'ací Festivern 2014. 30-31 de desembre. Tavernes de la Valldigna. Acomiada l'any amb la millor música i les millors activitats lúdiques. Més info a festivern.com. Col·labora Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Com ha anat tot això?
Molt bé.
Has superat els reptes de Nadal?
Encara queda, per això.
Encara queda.
Sí, sí, encara queda.
Bueno, avui què ens expliques?
Avui, lligant amb els nostres amics de Softcatalà, parlarem de programari lliure i de codi obert. O de codi obert. O i de codi
I
obert.
O.
O codi. I ja veureu com és divertit això. Hi ha una picabaralla filosòfica entre aquests dos
conceptes,
sí, perquè tot això ja va néixer fa molts anys, i això és, jo el considero com un dels, ara que estem a Nadal, ho considero un dels millors regals que han fet els informàtics al món en general. Mm-hmm. El fet de que el programari sigui lliure o que el codi sigui obert ha fet avançar terriblement la informàtica i el que els usuaris n'han obtingut de la informàtica. Uh-huh. O sigui, això és un gran, gran, gran regal.
I ho celebrem.
I per això ho celebrem, sí, sí. Perquè hem parlat, fa uns dies que vam parlar dels sistemes operatius, com programar i tot això, però anem en el fons, el que és el, com estan fets els programes i què és el programari lliure. Que això ja va començar, em sembla que això ho vam dir fa temps, cap als anys 80, per en Richard Stallman. Richard Stallman és el pare del programari lliure total.
Amb una barba, una flauta.
Una barba, una flauta. I algunes, sí, i algunes de les, d'aquesta manera de ser van perjudicar una mica el programari lliure, perquè la gent no se'l va acabar de creure del tot. Van dir, aquest és un hacker hippie, o li van posar tots els adjectius que us podeu imaginar, i van dir, això que està fent aquest home no és seriós, quan al contrari, era absolutament seriós. Us deixaré moltíssims, moltíssims enllaços avui, pràcticament tots en català, perquè pugueu llegir informació, què diuen, com el defineixen.
Aquesta és l'altra cosa, que amb el programari lliure, com demostra en Softcatalà, doncs es pot fer molta feina també amb la llengua.
Es pot fer molta feina amb la llengua. Llavors, deixeu-me literalment dir què és programari lliure, que en anglès és free software, i aquí va ser un dels primers problemes lingüístics que s'hi van trobar. En anglès, no en català, perquè el programari lliure queda molt clar. Però el free software, ells mateixos diuen que parlen de llibertat, per això programari lliure, i no de preu. És free, però no és free com una cervesa, sinó que és free perquè facis el que vulguis amb ell. I sempre expliquen...
És lliure, però no cal que sigui gratuït.
Que no sigui gratuït, exacte. Free no vol dir gratuït. I ells marquen quatre conceptes de llibertat que ha de complir un programa perquè es pugui dir programari lliure. I els llegiré literalment. Llibertat, zero, que és la llibertat per executar el programa per fer qualsevol cosa que tu vulguis fer. Ningú t'ha de prohibir que aquell programa no el pots fer per fer el que sigui. Llibertat de, la segona, que és la llibertat una, llibertat d'estudiar com treballa el programa. Tu pots xafardejar com, què i com està fent aquell programa i adaptar-lo a les teves pròpies necessitats. És a dir, tu pots mirar-ho i pots fer el que vulguis amb ell. L'accés al codi font, i després parlarem dels codi obert, l'accés al codi font és una condició prèvia per això, és a dir, per tu saber què fa, necessites tenir el codi font, com està escrit aquell programa, les instruccions que composen aquell programa. La següent és la llibertat de redistribuir còpies, és a dir, tu has de ser lliure per poder donar còpies d'aquell programa tantes vegades com vulguis i a qui vulguis. I la llibertat, que és l'última, per millorar el programa. És a dir, tu pots millorar-lo sempre que vulguis i amb aquelles millores fer el que vulguis. Donar-les a la comunitat perquè quedi millorat el teu, aquell programa. És a dir, si totes aquestes condicions es compleixen, un programa es considera un programari lliure. Però s'han de complir totes elles. De fet, hi ha hagut algunes... quan diem gratuït, no... Pràcticament tot això es fa de forma gratuïta, però no vol dir que tot sigui gratuït. Si a tu t'estan donant un programa amb un suport, una cosa que sempre s'ha fet és cobrar el preu simbòlic d'aquell suport. És a dir, en el moment que es va estendre el tema de Linux, hi havia empreses que no és que et penguessin el Linux, sinó que el que t'estaven cobrant era un CD, que amb un CD que havia tot sencer, un CD on hi venia el teu programari de Linux, perquè tu el posés al teu ordinador. Això fins i tot va evolucionar quan els d'Ubuntu es van posar al mercat, que els d'Ubuntu ens regalaven, des de Sud-àfrica, et regalaven el CD, te l'enviaven a casa gratuïtament.
Sí, sí.
No et cobraven ni tan sols el transport, ni el correu, ni res de tot això. Tot això, us deixo el link de Richard Stallman, de quan va fer el 84 aquestes definicions. I crea també l'organització, la fundació, que cuida d'alguna manera que el software lliure, el programari lliure, compleixi els principis fundacionals, que és la Free Software Foundation. La Free Software Foundation és l'eina que vigila per la puresa, entre cometes, del programari lliure. Al mateix temps, el 85, van introduir les famoses copylefts, que són les llicències que es van inventar o que van generar per distribuir el programa o qualsevol producció artística o qualsevol notícia o sobre les que estan basades a VilaWeb, per exemple. És a dir, totes les copylefts, per jugar amb el símbol de copyright, li van dir copyleft, doncs que venen des de l'any 85, és a dir, no són cosa de fa 4 dies. Però el 98 s'inicia un altre moviment que es diu codi obert de codi font, perquè la gent pugui accedir al codi font dels programes, i s'origina una mica per lluitar per aquella mala imatge que tenien els del programari lliure. És a dir, la gent deia...
El programari privatiu.
El tancat. Els del programari privatiu deien que els Stallman i companyia, els del software lliure, eren gent que anaven amb un porro a la boca tot el dia. I que amb aquella gent no es podia fer res i que una empresa no podia creure's que amb allò la seva empresa pogués funcionar. És per això que el 98, un altre també molt, molt, molt important, el Raimon crea el moviment del Codi Lliure. El Raimon és l'autor d'un llibre que és quasi com la Bíblia, que es diu La Catedral i el Basar,
sí,
on explica tots els avantatges del Codi Font. És més que un llibre, és una tesi. I com a bon partidari del programari lliure i de l'intercanvi de les coses, us deixo un link on us podeu baixar el llibre per llegir-lo tranquil·lament. Hi ha versió anglesa i versió castellana. No he aconseguit trobar, jo creia que existia, una versió catalana. Jo l'he buscat i no he aconseguit trobar-la. I creia que existia. De totes maneres, parlant d'aquestes coses de si és gratuït, si no és gratuït, us el podeu baixar sense cap restricció, però si voleu comprar-vos el llibre, també us podeu comprar el llibre en paper i us l'envien a casa. El llibre en paper té un cost. Uh-huh. En la mateixa web que us dic hi ha el link, em sembla, per anar a Amazon i comprar-vos el llibre. Llavors, els del Codi Lliure o Open Source fan un decàleg i diu: ara nosaltres anem a fer 10 punts per definir què és codi obert. I això és llarg. No, jo us els poso tots perquè us els llegiu, però no us els llegiré tots perquè no acabaríem. Ens els saltem. Però bàsicament és que la gent ha de tenir accés al codi font del programa i aquest codi font s'ha de poder redistribuir també sense cap limitació. És a dir, tu pots fer el que vulguis. En el fons, entre un moviment i l'altre, les diferències són filosòfiques. I s'han esbatossat tot el que hem volgut i una mica més, però les diferències entre un programa i l'altre són bàsicament filosòfiques. Tots dos estan dient el mateix. És el lliure accés al codi i que nosaltres puguem modificar-lo, qui vulgui que en sàpiga, pugui modificar-lo, millorant-lo perquè funcioni en les seves necessitats. Millorant-lo o adaptant-lo a les seves necessitats. No cal que sigui una millora, sinó una adaptació a les necessitats. De totes maneres, a part de les discussions filosòfiques, s'han fet molts estudis a les empreses. Ara acostuma ja a ser acostuma a ser normal que les empreses estiguin treballant en software lliure. Pensem que als començaments del 90 això es veia com una cosa. Allà hi ha uns quatre bojos que no saben què fan. I ja fins i tot, amb un estudi que es va fer, ja no és el més important de treballar amb codi font, o amb codi en programari lliure, com vulgueu dir-li vosaltres, ja no és que sigui més barat, perquè no el pagueu, perquè el software no es paga, sinó el que les empreses valoren molt és, per un costat, el control que tenen sobre el software, perquè ells poden modificar-lo o poden adaptar-lo o poden seguir-lo gestionant.
Modificant, també.
I la segona cosa molt important i que valoren les empreses és que la comunitat pot millorar aquell software o ells mateixos poden millorar aquell software per les seves necessitats. I no estan restringits a que quan tu compres un software privatiu, que el senyor que està fent aquell software decideixi que va per un altre camí o tanca l'empresa, simplement, i et quedes sense...
O actualitzar-lo quan vulgui.
O actualitzar-lo quan vulgui. Us deixo un gràfic molt divertit que va sortir ara fa molt poc per comparar el que és el programari lliure amb programari privatiu, especialment amb Windows 8, quan va sortir Windows 8. Però la gran pregunta de tot això és, vale, i com fan negoci? D'on treuen els diners tota aquesta gent?
D'una altra banda.
D'una altra banda. Pensem que hi ha una empresa com Red Hat, que és una empresa que només és codi lliure o codi obert o programari lliure, digueu-lo com vulgueu, hi ha una empresa que està cotitzant a borsa. Borsa americana, no és una broma cotitzar a la borsa americana. El 2012 aquesta gent van passar la barrera d'empresa bilionària, el qual vol dir que el 2012 ja van facturar 1,13 bilions de dòlars. És a dir, no és poca cosa, és una grandíssima empresa. I hi ha una altra que també ha anat per aquí, més o menys a la cua de Red Hat, que es diu Gitnet, que també ha fet molta, feina. Llavors, aquesta gent com viuen? De què viuen? De l'aire del cel? Perquè tots d'ells, Red Hat està al darrere de Fedora, està al darrere de CentOS, Dir, són sistemes operatius, són versions, distribucions de Linux, que us podeu baixar gratuïtament sense pagar en absolut ni un duro. Quina és la principal font d'ingressos de Red Hat? Primer, el suport.
Allò que deies abans, no?
És a dir, quan tu et subscrius amb una llicència de Red Hat, ells no t'estan donant el software. El software és gratuït. El que t'estan donant és suport per ajudar-te si tens dificultats o resoldre't dubtes o unes quantes hores d'especialistes que et posaran allò en marxa. T'estan donant, a més de suport, t'estan donant personal específic per posar en marxa una instal·lació o per fer una migració, o t'estan donant formació. És a dir, tot això, que sempre també havia existit i les empreses havien facturat, és el principal...
La principal font d'ingressos.
La principal font d'ingressos d'aquestes empreses.
Suposo que heu enfocat també molt a empreses, més que usuaris particulars.
Sí, clar. És a dir, el que estem dient és com pot viure una empresa si el que ven, entre cometes, perquè no ho ven, és software lliure. Mm-hmm. I hi ha moltes empreses, en aquests moments petites, però que estan funcionant amb software lliure, i volia posar l'exemple gran de Red Hat com a gran empresa que està facturant bilions de dòlars només amb software lliure, uh-huh, sense cobrar ni una sola llicència de software. Uh-huh. De totes maneres, perquè llegiu, perquè és molt, molt interessant, us deixo un link, aquest sí que està en anglès, que discuteix la viabilitat econòmica de les empreses que es basen en el software lliure. I en el fons el que ve a dir és que aquestes empreses mai podran facturar tant, o no tindran una facturació tan important i una capitalització tan important com les empreses més potents, i poso com a exemple Microsoft, Apple, totes aquestes que es dediquen a software, mai podran tenir aquesta facturació. En canvi, les empreses que tenen software privatiu es capitalitzen, tenen més capacitat d'inversió i són capaces d'anar molt més enllà que les de software lliure.
Bueno, cal o no cal? Aquesta és la pregunta.
Bueno, aquesta és la pregunta. Clar, si tu vols ser Microsoft, poder, entre cometes, regalant el software, no arribaràs mai a ser Microsoft. A l'article també poso una sèrie de taules on diu què és el que està facturant Microsoft en cada un dels seus apartats. Clar, Microsoft factura venent les llicències de Windows, venent les llicències d'Office, venent les llicències d'Outlook, les que siguin. Uh-huh. Bé, volia posar quatre, només abans d'acabar, volia posar quatre exemples de software lliure importantíssim. I he parlat de Linux, del GNU Linux, que vam parlar-ne prou l'altra vegada. Sí. Però Linux, tot l'entorn gràfic, són dos entorns gràfics principals, ara han sortit més, però els de tota la vida eren KDE o Genome, tot és software lliure, tot el que hi ha d'entorn gràfic de Linux. El projecte Mozilla, que els nostres amics de Softcatalà que teníem abans han treballat moltíssim en el projecte Mozilla, uh-huh, tant pel navegador com pel Thunderbird, que és el client de correu que hi ha en versions. Si esteu acostumats a treballar amb Outlook, un gran consell és que us baixeu el Thunderbird, que és un client de correu, i veureu com el correu canvia, i va de pressa, i funciona. I funciona amb Linux, amb Windows, amb Mac, amb el programa que voleu. Hi ha una altra aplicació que es diu OpenOffice. Bueno, es deia OpenOffice.
Es deia
OpenOffice. D'OpenOffice va sortir un fork, que ara es diu LibreOffice. Un fork és, en aquest món, resulta que pot haver gent que no està d'acord o vol fer altres coses dels que estan portant en un moment el desenvolupament d'un programa. Doncs llavors es bifurquen,
no?
Fa una branca, segueix, OpenOffice va seguir però està morta i va crear-se el LibreOffice. I OpenOffice és una derivació del StarOffice, que era un programa que tenia Sun, i Sun el va regalar, o va donar a la comunitat, per convertir-lo en un programari lliure.
Uh-huh. I perquè la gent... OpenOffice va acabar...
OpenOffice encara existeix, però funciona.
Sí, però no va acabar en mans d'algú, també?
No estic segur. Poder sí, però no estic segur. Bueno, si voleu quantitat de software lliure, aneu a softcatalà.org i tot el que trobareu allà és software
lliure.
També podeu anar si voleu xafardejar una mica i voleu entrar en aquest mundillo, aneu a l'Associació d'Usuaris de Linux de Catalunya, el CatLinux famós. També us deixo links per si voleu anar. I, sobretot, si voleu aprofundir una mica, hi ha un llibre que us deixo un link que es diu Programari Lliure, Tècnicament Viable, Econòmicament Sostenible i Socialment Just, que és del nostre amic Jordi Mas, de Softcatalà. Us deixo un link aquí, que no només parla de l'economia, sinó de la filosofia que hi ha al darrere del software lliure i que és el que ha portat els de Softcatalà arribar on han arribat.
Doncs Joan, ja tenim lectura d'aquí fins a cap d'any.
Sí, us he deixat molts links perquè us passeu unes bones festes. És a dir, això, després d'un bon àpat...
Va molt bé.
Va molt bé per acabar de dormir ràpidament.
Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La guerra esclata lluny de si, ni mai no s'esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars com s'inaugura un hospital, successos, Espanya i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat que ni tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle.